El contingut de cada nou protocol és sempre un altre protocol. En un món fet d'imaginacions condicionades, pensaments processats i continuïtat de les pantalles, la nostra visió de la realitat es deforma i el desig queda bandejat. Entorns digitals, mecanismes de control i accés limitat a coneixements teòricament il·limitats. Això marca el relat de les nostres vides en l'era dels nous mites semiautomàtics. Per parlar d'entropies irradiades, maquinàries culturals, relacions socials a la interfície, el turbocapitalisme de plataforma i la servitud dels protocols, avui rebem el repetidor a l'escriptora Ingrid Guardiola. Hola, Ingrid, com estàs?
Molt bé, Albert.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Quina gran il·lusió tenir-te a Ràdio Maconda. Feia temps que t'esperàvem, t'ho haig de dir. Estem en una ràdio comunitària. Confio que estem sans i estalvis dels perills de la tecnosocietat, perquè això és una comunitat ben acompanyada.
És un gran recés.
Clar, està perfecte. Una forma de protocol que es fa molt a la ràdio és com fer com una mena de biografia, de descriure a la convidada. Jo crec que és una cosa òbvia i evident, però per qui ens estigui escoltant ara, no està de més. Ingrid Guardiola és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, és assagista, realitzadora audiovisual i investigadora cultural. El seu treball es desplega en institucions culturals i en la docència universitària i se centra en les relacions que s'estableixen entre la cultura, la tecnologia i la societat, posant el focus en qüestions de desigualtat i gènere. Seria molt llarg explicar tot el que tu has fet, perquè són tot ites, no? Però sí que podríem dir que tens llargmetratges documentals com aquest Casa de Ningú de l'any 2017, que el 2018 vas publicar el teu primer assaig, L'ull i la navalla, que va rebre el Premi Crítica Serra d'Or d'Assaig, que jo li donaria tots els premis del món, fins i tot, jo què sé, Grammys Latinos. I després, amb la Marta Segarra, tens aquesta mena d'assaig escrit, una mena de correspondència que es diu Fils, també publicat per Arcàdia el 2020. I enguany ens portes, des de febrer de 2025, ja podem gaudir de La servitud dels protocols, que és la teva gran darrera obra. I això em porta una mica a la primera pregunta. Clar, aquí, a La servitud dels protocols, compiles la investigació i les tesis que s'han anat acumulant al llarg dels anys. No sé si inclús parts de textos o de discursos que tenies ja escrits anteriorment, però com que és una cosa tan líquida i fluida això que investigues, no sé si tot això que explores, com saps quin és el moment de publicar el nou llibre i per què aquest és el moment?
Clar, quan vaig començar L'ull i la navalla, perquè em van venir a buscar d'Arcàdia, si no, no sé jo si hagués publicat mai cap llibre. Jo anava fent assajos, per exemple, això des de l'audiovisual, amb el format Soy Càmera, o escrivint articles també, que m'agradava aquesta brevetat. Quan em van venir a buscar, vam intentar desbrossar la tesi doctoral, que era una tesi dedicada al cinema amb material apropiat, i el llibre, al final, la deriva que va prendre és que el debat que s'establia era sempre al voltant de les plataformes socials, d'un petit apartat que es diu el subjecte-imatge. És a dir, que del llibre només se'n va fer una lectura molt, molt parcial, molt específica, a partir d'uns temes. Vaig dir, doncs, vaig a seguir explorant aquests temes, perquè realment vaig veure que la gent hi posava molt d'interès i que em demanaven conferències al voltant d'aquests temes. I a base d'anar preparant les conferències, vaig anar ampliant la meva relació amb el capitalisme de plataforma, per dir-ho així, i després, al començar la direcció i gerència del Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona, el 2021, vaig entrar de ple amb el que serien els protocols burocràtics. I a partir d'aquí vaig obrir una investigació sobre això, sobre aquest llast, aquesta cosa feixuga, insuportable dels protocols administratius i burocràtics.
Clar, perquè aquí explores l'entramat dels sistemes que ens venen imposats a través de les xarxes socials, per exemple, el poder de les grans corporacions i les infraestructures tecnològiques i els mandats capitalistes que donen forma a tots aquells recursos en línia que es fan tenir les parpelles absolutament obertes davant la lluernua de les pantalles mentre el servei, jo crec que una mica a mica, es va apagant.
Sí, és un molt, molt bon resum. També he de dir, suposo que qualsevol persona que escriu vol que se la llegeixi bé, aprecia múltiples lectures, però com mínim lectures al màxim d'adequades al text, i el meu llibre corre el risc d'assumir etiquetes com apocalipsis o ludites. En cap cas em desmarco de la tecnologia, al revés. El llibre proposa aquesta conjunció entre el món, aquest entramat de màquines i aquest entramat de fluids, que és una cosa que ja descrivia perfectament bé, descrivien Deleuze i Guattari quan van escriure Capitalisme i esquizofrènia, als anys 70, d'una forma de vegades una mica críptica. Jo crec que aquest díptic que van escriure és la base per el que després molts hem escrit, no? Doncs des de Mark Fisher o una servidora, intentant desgranar, analitzar, descriure i reflexionar sobre aquesta simbiosi i aquesta dialèctica i aquesta lluita de vegades que tenim entre els ecosistemes maquínics i els ecosistemes biològics.
Humans, clar, o biològics, clar.
Biològics, li direm. Clar.
Mira, Ingrid, aquí al repetidor, que ja té una tesi una mica el títol del programa, no? Perquè a la ràdio està bé repetir certes coses, vull dir, té a veure una mica amb els protocols. I ens agrada, per exemple, la introducció de cada programa, parlar de coses que tornen a la vida, de coses cícliques, que això té a veure molt amb els protocols. Ens agrada primer esmentar algunes coses bones, no? Doncs una tornada d'una cançó que t'encanta, que torna al teu cap, no? Que aflora així un dia que no te l'esperes, o jo què sé, o la sensació d'enamorament, posem, no? I també parlem de coses, això de giragonses que fa la vida i que et trobes amb laberints repetits, com poden ser les tecnoburocràcies, per exemple, i tots els protocols dels que tu parles. Per començar amb una cosa, abans d'anar ja a ficar-nos de ple en el llibre, una cosa que sigui agradable, jo et volia preguntar tu per la ràdio. Quina dels ritus, de les cerimònies que suposa la ràdio, perquè també té els seus rituals, què és el que més t'agrada? La consumeixes?
Sí, la consumeixo, és a dir, poc, i de vegades com a transfons. Jo, per exemple, quan escric al vespre em poso la BBC Fortnite Tracks, que és un programa que mescla tant això, música contemporània, música, allò que n'hi diu música clàssica contemporània, o música experimental, amb coses estranyíssimes d'altres continents que en cap cas m'arribarien a les mans. Llavors sempre l'escolto aquest, me'l poso a la carta, Territori Clandestí,
Ràdio 4.
Ràdio 4, diguéssim. Però no molt més, no molt més. Les notícies, però la ràdio sí que el que m'interessa, jo crec que també ja comença, ja entrem en el llibre, hi ha una secció que precisament parlo de la veu com a espai de desig,
sí.
I crec que la veu és un espai, és una manera de ser cos al marge dels aspectes visuals del cos, és a dir, és una corporalitat que té una relació deíctica amb el cos, però té aquesta espècie d'autonomia i de seducció. Això en parla molt també Deleuze, quan parla de que els circuits de ràdios d'aficionats són ell n'hi diu un circuit libidinós, és un circuit, unes màquines desitjants. Diu, aquesta possibilitat de connectar-te en una freqüència i començar a parlar amb algú que coneixes o que no coneixes i que s'estableixi una conversa, no necessàriament un flirteig, però una conversa, una comunicació, ell diu que és un format, precisament, que es presta molt al desig. I en Roland Barthes diu que precisament la veu és el que dona el gra a la substància de l'ésser. Per tant, una cosa que destaco de la ràdio és aquesta comunicació única i exclusivament a través d'aquest circuit libidinós de les veus.
Clar, l'oralitat, que és el que defensem aquí a Ràdio Maconda, per sobretot que tota obra d'art i de cultura es pot defensar i es pot, diguem-ne, portar uns graus d'imaginació extra amb l'oralitat i amb el so. Mira, t'anava a dir una cosa, que la meva idea és que tinguem una conversa sense arancels ni protocols, però com que sóc una mica dispers, tal vegada per moments me'n vaig així pels marges i se m'acaba d'acudir una mena de condicionament o protocol que em poso jo a mi mateix al que pots jugar tu si vols, perquè és una mica punk i una mica antiprotocol i tot, vale? Si hi ha alguna pregunta que jo faig que dius, això no anem per aquí, Albert, pots fer un next, pas, un swipe left.
Un Barlevi, preferiria no fer-ho.
Un swipe left de Tinder, ¿vale? O sigui, això, les vegades que vulguis. Si em fas pas tota l'estona ja podràs obrir la comporta i marxar, ¿vale? Vale, la primera part del llibre, de la servitud dels protocols, té a veure amb les multituds hiperconnectades, amb l'esfera pública, amb les estranyeses socials que esdevenen del virtual, no? Comentes que els protocols no són rituals, però també com de les xarxes en els nostres dies afloren fàcilment els mites, el culte. Hi ha com mites automàtics que es creen avui dia. Això em deixa bastant bocabadat perquè és cert i costa d'explicar-ho i tu apel·les fins i tot a una cosa de la màgia vinculada a la tecnologia.
El Next, no és broma. No, aterrem. Clar, aquí ha...
Home, aquestes són les que jo trobava assenyades, a partir d'ara ja ho veuràs.
Aquí hi ha moltes coses. A mi m'interessa analitzar els efectes de la tecnologia. Primer, les estructures i les infraestructures, que és molt important saber descriure les eines, i després els efectes que ens provoquen. I a partir d'aquesta teoria dels efectes, que jo com a subjecte, diguéssim, també els pateixo, doncs intento després fer una teoria més general. I per tant, la tecnologia sempre la intento vincular als relats que la circunden, o als mites que acaben generant. I en el llibre s'apunten un parell o tres de mites. Un d'ells és el mite de l'eficiència i el control. És a dir, com en nom de l'eficiència i el control dissenyem unes eines o creem uns protocols tecnoburocràtics que han acabat portant-nos a una espècie de cul de sac. Altres mites, per exemple, el mite de l'abundància, no?
El logaritme de l'abundància, de la falsa abundància, podríem dir.
De la falsa abundància del capitalisme de plataforma, que fa que en aquests espais se'ns vengui aquesta espècie de jardins, de paradisos artificials, en els quals dona la sensació que hi és tot, i que hi és tot allà, no en una altra banda, sinó allà, i que on pot disposar a plaer d'una tria il·limitada d'elements que siguin d'ordre alimentari, sexual, cultural, el que sigui. Quan són espais dissenyats d'una forma que t'acaben conduint cap a una tria que ja està predeterminada per la pròpia estructura algorítmica. De tal manera que sempre decepcionen, o bé perquè aquest augment d'oferta ens fa pensar més en el que deixem fora, o bé també perquè acabem apel·lant a la common choice, no? a la recomanació de l'algoritme, per tant, acabem delegant totes les nostres tries i acabem perdent la connexió i la pròpia l'operativitat del plaer, que és el poder escollir obrint-nos una mica el marge d'error i a l'accident, és a dir... Clar. Permetent-nos el luxe de fracassar i de decepcionar-nos. En canvi, la decepció és més estructural, és més, ve més per el propi disseny de la interfície.
Clar, perquè un estri, una màquina, de sobte no funciona i això és el que crea frustració. Però, en canvi, no se'ns permet això, lo de fracassar mejor, no?
Sí, sempre, a casa sempre estem molt a favor de fracassar millor.
Clar, doncs també ens parles de la cultura narcòtica, no? Que es basa en aquesta pulsió obsessiva davant de les ofertes de la pantalla, el que tu parlaves, i que hi ha una inèrcia molt superficial a interactuar amb la interfície, no? Les plataformes socials generen molta pobresa de l'atenció, però a sobre a mi em feia pensar, perquè clar, és una cosa de que tu estàs llegint la Ingrid Guardiola i vas fent mil anotacions perquè tu generes més pensaments. A mi em va fer pensar que aquest continu de les pantalles, aquest continu de les interfícies, surto de la feina que estic davant d'una pantalla, jo en el meu cas, per exemple, potser editant so, però agafo el mòbil i aleshores estic connectat a una altra pantalla mentre camino pel carrer o vaig en l'autobús. I arribo a casa i segurament encendré de seguida una altra pantalla. Més enllà del pensament de com puc aprendre o copsar mentalment la realitat, diguem-ne cognitivament, no sé si hi ha estudis de com afecta això a la percepció, perquè jo crec que la nostra mirada està contaminada ja a un nivell això perceptual.
Clar, hi ha autors boníssims, sobretot molts sociòlegs, des de Georg Simmel a Jonathan Crary, que ja estudien com les tecnologies reproductives i del dinamisme, diguéssim, ens han afectat al llarg de 150 anys, no? Tecnologies inherents al capitalisme com l'òmnibus o el tramvia, no? Clar. El tramvia que de cop va dotar de cinetisme a la ciutat, o les fàbriques, no? La cadena de producció. Llavors, la ciutat és una màquina que es basa en l'acceleració, la velocitat, l'acceleració i formes vàries de dinamisme, amb la qual cosa la nostra percepció del món ha anat canviant profundament amb el cinema, amb el transport interurbà i finalment, evidentment, amb els telèfons mòbils, que forma part d'aquesta cadena de relacions cinètiques amb el món. Hi ha un cinetisme que per mi és interessant, fins i tot el del col·locón, no? El de deixar-te emportar, que és el que fan la mainada quan van al parc d'atraccions, col·locar-se a partir del cinetisme, el moviment i la velocitat. Si sempre vivim així, llavors arriba un moment en què en què deixa de ser divertit, clar. Podríem dir-ho, no? Per això en el llibre jo dic, ara és interessant passar de les interfícies a les superfícies.
Clar, i ara que has dit això del cinetisme, m'ha recordat que fa uns dies als Diàlegs Sant Jordi parlaves de relacions operatives amb un mòbil, relacions de consentiment fins i tot, i que tu havies canviat de mòbil darrerament perquè se t'havia espatllat l'altre i que el nou va massa ràpid i que d'alguna manera t'avala o t'ha engendrat una nova manera de relacionar-te amb l'aparell.
Va massa ràpid, l'altre no funcionava, amb la qual cosa ja havia deixat de ser funcional, havia deixat de ser una eina, i aquest em porta unes relacions molt d'inèrcia amb la pròpia interfície, no? Vaig apretant botons, me n'adono, torno a sortir. Una cosa molt compulsiva, també va a caràcters, no? Però clar, els que som ja una mica obsessius de mena encara ens porta a relacions molt més obsessives amb
clar,
les eines.
Clar, clar, clar. Ens torna obsessius, entrem en bucle en certes actituds, no? Com coses conductuals i això, també la nostra vivacitat i fins i tot la destressa, no? Que jo tenia unes destresses amb aquest aparell per relacionar-me i ara m'han canviat l'ordinador o el mòbil i ara com haig de reaprendre? Quan potser, això és important, però per mi seria
bueno,
més important...
Bueno, és interessant això que dius, eh? Perquè al final te n'adones que utilitzem l'eina d'una forma no cognitiva, sinó més aviat per inèrcia i costum, a través d'una espècie de tics nerviosos o de gestos apresos, però no a través de, com doncs, un llibre, podem saber-ne els seus límits físics, la seva forma, sabem com utilitzar-lo, no hi ha marge d'error, diguéssim. I en aquí, si ens, com que automatitzem tant la nostra relació amb la interfície, no podem dir que tenim una relació cognitiva que fa que sapiguem, què és una aplicació?
Clar.
L'aplicació, què és el hardware? Com puc entrar en el sistema operatiu? O, no sé, qüestions d'aquest tipus.
Clar, és que, i això és una qüestió que també tu explores molt, que és que no hi ha hagut com una transició, una migració a la digitalització convincent o coherent. Ha esdevingut in media res, no? Que es diu que com a meitat del relat, de sobte, ens irem i ja tot el món és així, no? Ara la intel·ligència artificial ens apareix fins i tot al xat del WhatsApp, que ningú l'ha demanada, ningú ens ha preguntat... Podem afegir la IA al teu xat?
Exactament. I torno a la teva qüestió d'abans de la màgia. La cosa és que... torno a la primera part del llibre, que és la part més política, que és amb la que vaig més amb compte, perquè jo no sóc politòloga, evidentment, ni treballo a les ciències polítiques, però...
Però apareix Jordi Pujol per allà.
Apareix Jordi Pujol.
La plàstica
del poder.
Del poder.
Però sí que els nostres governs, les nostres institucions públiques, han fet contractes amb grans empreses com Google o Amazon a l'hora de gestionar la nostra identitat digital, sense preguntar a ningú, amb la qual cosa, jo no sé si vull anar cada dia vestida del Corte Inglés.
Clar.
Jo escullo la roba que em poso i si puc fer un consum responsable d'aquesta roba, perquè amb la tecnologia es pressuposa que només pots recórrer a les grans empreses del capitalisme de plataforma a transnacional.
Mm-hmm. Ara potser em faràs el primer swipe left, perquè aquest matí he dit, vaig preguntar-li a ChatGPT què li demanaria a la Ingrid Guardiola si ens visita a Ràdio Maconda, Sant Jordi, i en el mateix any que ha publicat La servitud dels protocols. Clar, com que ja sabem que tant miralla i et fa la pilota el ChatGPT, m'han posat com diverses preguntes. Ai, sí, clar, home, boníssima ocasió per parlar amb una veu tan lúcida com l'Ingrid Guardiola. Vols que te'n llegeixi alguna de les tres preguntes?
Sisplau.
Vale.
Sí, perquè ens queden 5 minuts perquè la vida corre.
Vale. La segona. Vivim en un món altament protocolitzat, però sovint de manera invisible. Quin paper hi juga la tecnologia en aquesta nova forma de control i dependència? Que és com una pregunta de...
Bueno, la resposta és tot el llibre.
Sí,
a veure,
llegeix
la següent.
Vale. Al llarg del llibre fas una crítica a la deshumanització que provoquen certes formes de gestió i automatització. Quines resistències o alternatives hi veus des de la cultura i l'art?
Ai, molt bé, m'hauria agradat ara tenir una conversa amb el ChatGPT.
Aquesta no ha estat malament. És que, clar, també ens sedueix,
bé,
el ChatGPT. Hi ha moltes coses en el llibre. M'agrada molt també quan parles de l'esclavisme del present i del FOMO, aquesta addicció al present a la que ens aboquen també les plataformes digitals, i que ens fa com una mica perdre tot aquest infoestímul, tota aquesta cosa de viu ara, ens fa perdre una mica la perspectiva i el valor de la memòria.
Sí, la relació entre tecnologia i temps és molt important, perquè com dissenyem les coses, Si el disseny de les coses porten inscrites en el seu propi disseny una manera d'entendre el temps. I això que és tan fàcil de dir és més difícil d'entendre i d'explicar, però això ho explica molt bé, per exemple, Svetlana Boim, quan diu quan van aparèixer, per exemple, els rellotges a la nostra vida, ens vam passar de viure el temps a ser esclaus del temps, no?, d'alguna manera. Abans, la gent, pel tipus de feina que feien en els contextos on vivien, es regien per patrons temporals molt diferents. Les estacions pesaven més, per exemple, que no ara. Bueno, ara pesen des de la moda, òbviament. Hi ha també un ritme... Sí, estacional. Evidentment, quan apareix el ferrocarril i el telègraf, també la noció del temps canvia. En el moment en què ens podem comunicar, en el cas del telègraf, amb països remots, diguéssim, en temps real. I ara vivim en un temps real, és a dir, vivim en aquesta idea del directe simultani a escala global, i amb aquesta consideració d'un temps molt puntillista, quasi un temps que ha amagat tots els marcadors, no? Tots els indicadors que ens fan conscients de com vivim el nostre temps. Vivim una pobresa temporal explícita, de vegades el malestar que sentim ve d'aquesta mala gestió del temps, i com que han desaparegut els marcadors, som incapaços de saber és que les metàfores gastat, invertit, totes són econòmiques, eh?
Sí, sí.
O en què hem abocat el nostre temps. Llavors, hi ha aquelles aplicacions, t'has de descarregar una aplicació que et fa un control temporal, no? Tenim uns pares, un sacerdoci que ens gestiona, confisca el temps perquè ens hem tornat unes criatures, no?
Clar, clar, és que el capitalisme sempre, tot el que tu pensis que estàs fent against the grain, contra el gra, et converteix en una cosa absolutament comercial. Dos coses més per acabar. Com a escriptora, no sé si segueixes alguna mena de protocol com a lectora, també, perquè les teves obres, i jo, per exemple, hi torno malentíssament a l'Ull i la Navalla, perquè de cada lectura, i evidentment hi tornaré moltes vegades a la servitud dels protocols, perquè de cada lectura hi ha com una nova experiència, un nou aprenentatge. No sé si tu ho fas, de tornar a certes lectures.
Moltes, de fet, es nota, perquè el llibre està replet de cites. Jo no sé sobre què he d'escriure fins que no escric, llavors intento fer-me un índex, no ben bé un protocol, sinó una estructura, que jo crec que les estructures i el protocol no són el mateix, i l'estructura és una pauta de la qual em puc desentendre a plaer, però sí que em permet fer com uns calaixos. El meu pensament és molt visual, llavors això també em dona com una espècie de marcs conceptuals o possibilitats conceptuals que després jo vaig encaixonant. El proper llibre intentaré que no tingui tantes cites.
Sí, perquè jo anava a això, que hi ha un munt de referents, hi ha una cosa que bruma, hi ha referents populars i després hi ha referents, per exemple, i torna sempre, jo destaco tres, el 1974 van sorgir un munt d'obres com la de Walter Benjamin, l'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica, el Public Opinion del 1922 del Walter Lippmann i aquest que tenim aquí mateix, el realisme capitalista del Mark Fisher.
Sí, jo crec que és important, precisament degut a aquest presentisme i aquesta espècie d'amnèsia lúdica, de tornar a les fonts i anar mencionant d'una forma fins i tot pesada, insistint sobre uns autors perquè no passin a l'oblit, crear genealogies de pensament, que per mi també són genealogies d'acció, i recuperar figures que no estan a l'ordre del dia, com Manford, Krakauer o Marcel Mauss, i d'altres que sí que estan a l'ordre del dia, òbviament, com Fisher o Haraway.
Doncs ja sabeu, si esteu a la búsqueda de nous camins que ens lliurin de la màquina i el seu desplegament sistèmic, La servitud dels protocols d'Ingrid Guardiola proposa moltes vies d'investigació i formes per mirar el món amb els nostres ulls. Ingrid Guardiola, t'esperàvem fa temps i ha estat un autèntic luxe tenir-te aquí a Ràdio Maconda, al repetidor. Gràcies per respondre a la crida al repetidor.
Gràcies, Albert.
Gràcies.